sona així, eh? I Miley Cyrus sona així.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Quatre minuts que passen de les 9 del matí. A aquesta hora, Pedro Sánchez que compareix al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre el cas que afecta a Begoña Gómez, una compareixença demanada pel Partit Popular. De seguida anirem cap allà, però abans. Les pluges de les darreres setmanes han fet recuperar les reserves d'aigua a les conques internes. La millora de la situació ha permès afluixar algunes restriccions i a Barcelona o Girona, les zones que reben l'aigua del sistema Ter Llobregat, han pogut passar de la fase d'emergència a la fase d'excepcionalitat. Però la sequera no s'ha acabat ni molt menys. I més enllà de controlar el consum d'aigua que fem, també hem de tenir en compte el cost que suposa haver de fabricar l'aigua que ens falta amb depuradores o amb desalinitzadores. Setmanes abans de les eleccions, el govern va anunciar que pagarà 100 milions d'euros per construir una desalinitzadora flotant que s'instal·larà al port de Barcelona. Però ja hi ha veus que consideren que és una despesa molt elevada i en qüestionen la viabilitat tècnica d'aquest projecte. Per parlar sobre el cost econòmic que representa la sequera per les butxaques de les empreses i dels ciutadans, avui ens acompanya Anna García, presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat i membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Senyora García, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i gràcies per la invitació.
Senyora García, quants diners costa de mitjana la sequera a cada ciutadà?
Bueno, la veritat és que, a veure, fer així un promig, el que sí tenim com tema clar és que si el 55% d'aigua que es consumeix a l'àrea metropolitana de Barcelona prové de la desalinització d'aigua de mar o regeneració d'aigües residuals, que són les dues tècniques més cares per produir perquè necessiten més energia, i el que anem és que com el cicle natural de l'aigua, és a dir, tenim més sequeres enfront del canvi climàtic, etc., doncs tenim que recurrir més a el que deies de la producció d'aigua nova, no? Que és a través de la desalinització i la regeneració. I això, pues, l'aigua desalinitzadora té un cost de 0,7 euros metres cúbics. I això pot multiplicar per 2 o 3 el cost de producció en recursos convencionals, que està entre 0,4 i 0,3. No? Per tant, el que anem és anirem en el futur cap a un encariment de la producció de l'aigua i això es tindrà que traslladar a les tarifes per tal de garantir la viabilitat del servei d'aquest abastament d'aigua per la població.
Perquè fins quan poden assumir aquest cost les empreses distribuïdores d'aigua i les administracions?
Bueno, aquí, diguem-ne que aquí també depèn de com es financi tot i aquí el que tenim algo molt clar de que no és només un tema d'oferta, sinó que també és una política de gestió de demanda. Què vull dir amb això? El número exacte no ho sé, però el que vull dir amb tot això és que estem parlant molt de polítiques d'oferta, no? De producció d'aigua nova enfront de la falta de recurs hídric pel cicle natural, per les pluges, i per tant, tenim que fer també polítiques per millorar la demanda. Què significa? Pues, eficiència de les xarxes, en tots els usos, fer un ús adequat dels instruments econòmics per recuperar costos, no? Tarifes, cànon i altres. I, per tant, hem de conscienciar i educar tots els ciutadans per no malbaratar els costos, els recursos, inclòs només un incís. Per exemple, n'hi ha complexes industrials, ja en termes de sectors, on, per exemple, a Tarragona utilitzen molta aigua regenerada i reutilitzada i, per tant, això allibera aquest ús de l'aigua per a altres usos, que ja puguin ser per a altres sectors, per a l'agricultura, etc.
Ara, senyora García, em pot dir dramàtic i fins i tot una mica apocalíptic, si vol, però és veritat que hi ha molts tipus de guerres, ho estem veient en el món actual, hi ha guerres geogràfiques, hi ha guerres amb trets i, per tant, amb armament, però també hi ha guerres econòmiques on intervé molt fortament l'economia, i ara em deia, és evident que l'aigua pujarà, i és evident que els darrers anys també el que està pujant és la pobresa, per exemple, en matèria d'habitatge, on no tothom hi arriba. Està clar que no tothom hi arribarà a un bé essencial com l'aigua, si l'aigua segueix pujant. En matèria econòmica, podem dir que aquesta sequera ens ha portat o ens està portant cap a una guerra de l'aigua?
No, jo no ho diria d'aquesta forma. Crec que el que està clar és que estem davant d'un nou paradigma i, per tant, el que tenim que anar és aplicar una nova governança, no? Una nova política de com gestionar l'aigua. El tema que tenim en el nostre territori català, estic parlant, és que diguem, el cost i la magnitud de la modernització, no? Perquè quan parlem de l'agricultura, que és on tenen el major consum d'aigua, no? Es veu molt agreujada per fer que disposem de dues conques amb criteris de gestió diferenciats i diferents. I m'estic referint a el que és la conca hidrogràfica de la Che i el que són les conques internes, que les conques internes a data de dilluns, perquè no ho vaig veure ahir, estaven a 26,83%. I tu ho has comentat molt bé, de que el govern va treure el que és l'estat d'emergència. Nosaltres, com a observatori, diem això és un risc. És un risc perquè no sabem què passarà en el mes de juliol, agost, si no plou més, perquè les conques internes, encara que estiguin ara un 26, són baixes. Per tant, ara el que tenim que fer és realment un model de governança on no hi hagi una fragmentació de la gestió de l'aigua segons el sector econòmic, ja sigui industrial, agricultura, etc. Tots els sectors tindran que fer una feina per augmentar la eficiència. I ahir és quan parlava també de les polítiques de demanda, inclús el ciutadà. O sigui, tots tenim una corresponsabilitat en el millor ús de l'aigua per ser més eficient.
Perquè amb les pluges dels darrers dies es corre el perill de tornar a deixar aparcades algunes de les inversions, com va passar l'última sequera que es va patir al país?
Nosaltres des de l'Observatori estem fent altaveu de que això no passi, perquè és que si no estarem en el mateix, cometent el mateix error. I clar, el tema està que ara hem tingut una sequera que hem patit durant 40 mesos fins les últimes pluges, no? Però no sabem si la propera sequera, en lloc de 40 mesos, ho estic posant com a exemple, durarà 60-70 mesos, que serà més el període més ampli. Clar, davant d'aquesta irregularitat, per això diem que hem d'anar, que hem de fer totes les infraestructures necessàries perquè no torni a passar això, perquè enfront d'un període de sequera més ampli, pues, puguem tirar de les desalinizadores, de la regeneració, de la reutilització. Són aquestes alternatives, inclús la interconnexió, i repeteixo, interconnexió només pensant en l'Ebre, només en estat d'emergència, quan es necessiti i respectant totes les problemàtiques tècniques, socials, territorials, per no agreujar, diguem-ne, qualsevol desigualtat territorial i social, no? Uh-huh. El cas és que sequeres en tindrem i anirem probablement cap a períodes més llargs, les pluges seran cada vegada més irregulars i les inversions pensades en el 2008 que es tindrien que haver fet i que no es van fer ens va portar a una situació que durant l'estat d'emergència que hem viscut, els sectors econòmics indubtablement s'han vist afectats, doncs ja sigui per un tema de competitivitat i alguna conseqüència podrem veure en el PIB.
I per anar acabant, senyora García, més enllà del model de consum d'aigua, també s'ha de canviar alguna cosa pel que fa al model energètic per no dependre tant de l'energia hidroelèctrica?
Bueno, diguem-ne que es diu, bueno, pues al costat o el més a prop de les desaladores, pues posar, diguem-ne, pues anar cap a obtenir recursos d'energia renovables. Ara estem vivint un període, i ho hem vist en els mitjans de comunicació, etc., que el preu de l'energia no està tan alt o tan elevat com en altres períodes, com tenien l'any passat, o com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna, no? De totes formes, hem de veure com evoluciona aquests preus de la energia. Sí que és veritat que, bueno, en el tema de les desalinitzadores, no? Pues com que s'ha millorat tant en eficiència i també en el tema energètic, pues bueno, pues ja no és tan cara, no? No és tan cara en quant a cost de produir aigua a través de les desalinitzadores per ara, per al preu energètic que estic comentant i perquè s'ha millorat l'eficiència i també pues, s'ha millorat algun les emissions de CO2, perquè sempre estem parlant de costos econòmics però no hem d'oblidar mai els costos ambientals que tenim, perquè hi ha una emissió de CO2 i petjada hídrica depenent de l'alternativa que utilitzem, ja sigui a través de desalinitzadores, regeneració i reutilització d'aigua o interconnexió.
I ara sí, per últim, perquè sap que se n'ha parlat molt, senyora García, s'hauria de valorar seriosament algun trasbassament com la connexió de l'Ebre a la xarxa de Barcelona o portar aigua del riu Roine a França, per exemple?
Nosaltres demanem des de l'observatori... O sigui, el que tenim que tenir clar és que tenim que ser resilients i tenir flexibilitat davant de períodes d'escàs recurs hídric, del cicle natural. Per tant, aquí el que ens trobem que hem d'anar cap a un model resilient i, per tant, sí que hem de pensar en aquest mini trasbassament, interconnexió, de l'Ebre cap a nosaltres. La part tècnica l'hem comentada moltes vegades, que s'hauria donat sota, diguem-ne, situacions de temporalitat, reversalitat. Però tenim també una pla econòmica, que és a dir, que es té que donar una compensació i una corresponsabilitat del territori, i això passa per una proposta d'un nou cànon a percebre pels regants del cabal sobrant, però per la part ambiental s'hauria de dissenyar i aplicar un pla de protecció del delta de l'Ebre que millorés l'aportació de sediments, o sigui, considerar la part ambiental. Des de la perspectiva social, que és també molt important, millorar la fixació de coneixement propi al territori i fer una planificació estratègica activa, fixar activitats econòmiques, i ja per acabar la part territorial passaria per dur a terme noves inversions en infraestructures per assegurar i millorar la connectivitat del territori. És a dir...
Ui, sembla que se'ns ha tallat Anna García, presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat i membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Sí, com sigui, li acabam de fer la darrera pregunta sobre aquest transvasament de l'Ebre i ja l'havia contestat. Per tant, moltíssimes gràcies a Anna García, presidenta de la Comissió d'Economia, dèiem, i Sostenibilitat i membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. 16 minuts i mig que passen de les 9 del matí. Anem directament cap al Congrés dels Diputats, on Pedro Sánchez acaba d'anunciar que el proper dimarts 28 de maig, el Consell de Ministres espanyol aprovarà el reconeixement de l'estat palestí i ho anunciarà, evidentment, com sempre fa cada dimarts, després del Consell de Ministres. El mateix Pedro Sánchez, que ha parlat de Gaza i també ha dit que vol que la sessió d'avui sigui un punt i apart en la crispació i que es debati amb seny. Ha donat compte de mesures de política exterior, com la del poble palestí, com el que està passant, evidentment, a Gaza. Ha dit que també pot anunciar que es signarà un acord econòmic i de recolzament a Ucraïna amb la cooperació i estabilitat. Aquest acord també el desitgem, ha dit Pedro Sánchez, per Palestina. Anem cap al Congrés dels Diputats, perquè de moment no ha parlat ni de Begoña Gómez ni de les darreres paraules del president argentí, Milei, i tot el que s'ha iniciat amb aquesta lluita diplomàtica entre tots dos països. Escoltem un moment Pedro Sánchez, aviam de què va parlar ara.
La iniciativa no va a devolverle a los palestinos el tiempo o las vidas perdidas, pero confiamos en que les dé dos cosas muy importantes para el presente y para el futuro, y es esperanza y dignidad. Que nuestro reconocimiento sirva para decirle o decirles: estamos con vosotros y vosotras, y hay luz al final del túnel. Y en tercer lugar, vamos a reconocer al Estado palestino por coherencia, porque nuestro compromiso con los derechos humanos no puede depender del color de piel o de la religión de las víctimas. Defendemos la misma posición en Ucrania que en Palestina, y es la Carta de Naciones Unidas y la legalidad internacional. Y también porque si queremos que el sur global, el llamado sur global, nos ayude en nuestra defensa del orden internacional basado en reglas, un orden sobre el que descansa buena parte de la seguridad y la prosperidad también de los españoles y españolas, es esencial que les demostremos que no solo nos acordamos de él cuando afecta a nuestro territorio. En síntesis, señorías, vamos a reconocer a Palestina porque es lo correcto y porque confiamos en que hacerlo ayudará a construir un Mediterráneo más seguro y más estable. He explicado estos motivos, como se pueden imaginar, al jefe del Estado. Los he compartido también con la presidenta de la Comisión, con el presidente del Consejo Europeo y con el secretario general de Naciones Unidas. Y ahora les expongo aquí, en esta Cámara, ante ustedes y ante todos los españoles, las razones por las cuales vamos a plantear el próximo martes 28 de mayo esta importante decisión. También tengo que decirles que hemos compartido estos argumentos con distintos líderes europeos en visitas, encuentros y llamadas que, como ya saben, he venido realizando durante estas últimas semanas y que es objeto también de esta comparecencia. Y me alegra poder decir que ese esfuerzo ha dado sus frutos y que España estará acompañada por otros países europeos durante estos días y la próxima semana. Nos sumaremos.
De moment, cap paraula de Pedro Sánchez sobre la compareixença que li va demanar. Recordem que avui Pedro Sánchez és al Congrés donant explicacions per, a petició del Grup Popular, del Partit Popular, per donar explicacions sobre el cas de Begoña Gómez. De moment, ni una paraula. S'ha referit només al reconeixement de l'estat palestí per part de l'estat espanyol el proper 28 de maig. Ha dit que ha parlat amb tota la comunitat internacional i diu que defensa la mateixa postura tant per Palestina com Ucraïna, que és la legalitat, diu, i la Carta de Nacions Unides. Fem una cosa, quan comenci a parlar d'altres qüestions, com el cas Begoña Gómez o el cas de Milei, doncs tornem a connectar amb el Congrés dels Diputats. De moment, però, mirarem a publicitat i obrim magazín.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Als 70 anys he après que la vida és una festa que només millora amb l'edat. Quina millor manera de celebrar-ho que amb el 25è aniversari de Fira Gran, el Saló de la Gent Gran de Catalunya. Un lloc on trobaràs més de 300 activitats gratuïtes i conferències. Sigues el protagonista i experimenta la comunitat que ens fa forts. Del 29 al 31 de maig, Fira Gran a la Farga de l'Hospitalet.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
22 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, avui més que mai des del Congrés dels Diputats, però ara sí, arrenca el magazín de la caravana. Un dimecres en el que a partir de les 10 del matí ens espera la tertúlia esportiva i avui acompanyats per Quico Parcerisas, David Balaguer i Rafa Sanahuja. Més enllà, a les 11, obrirem finestra per escoltar també en David Balaguer amb les seves al·lèrgies quotidianes. I passat 2:15, a l'entrevista cultural ens acompanyarà Eduard Iniesta, compositor, guitarrista, cantant, per presentar-nos el seu nou disc, La Comunitat. No us el podeu perdre. Un disc que arriba un dimecres, no un disc, un dimecres que arribarà al punt del migdia. Rebrem la nostra coach vocal Clara Luna, amb qui farem una anàlisi del que va ser la 11a gala d'Eufòria. I just després, a 1:15, obrirem també la nostra particular consulta per viure en salut de la mà del doctor Jacinto Valverde. Amb tot això, arribarem a l'últim bloc del programa, on descobrirem nous racons de Catalunya amb l'historiador i guia oficial Diego Gómez. A més, voltarem, com sempre, amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem programa amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja. Tot això, avui, dimecres, 22 de maig, a la caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel, i ara sí, a la nostra taula ja preparats, Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar amb les seccions habituals.
La caravana.
Va, Olma, avui fem un tomb per la vida d'aquí.
Avui un tomb per la vida del cantant, guitarrista i compositor barceloní Eduard Iniesta, que d'aquí poca estona pujarà a la caravana per presentar-nos el seu nou disc, un disc que es titula La Comunitat. Què sabem sobre aquest disc? Que ja l'hem pogut escoltar.
Música eclèctica, això, eh?
Sí, bàsicament. L'àlbum es diu La Comunitat, i com us podeu imaginar, per aquest nom, tracta sobre una comunitat. Hi ha moltes comunitats, però en aquest cas parla d'una comunitat de veïns. Mm. Us heu d'imaginar un bloc d'un...
Les pitjors.
Sí.
Recorda la pel·lícula d'Àlex de la Iglesia.
La Comunitat.
La Comunitat. Sí, La Comunitat. Doncs tracta, entre d'altres, de la pèrdua del sentit de la comunitat entre veïns, sobretot a Barcelona, que no ens diguem ni bon dia a vegades quan ens trobem amb un veí, o sí, que sí, les típiques converses d'ascensor són incòmodes o es parla del temps i poca cosa més.
Són molt incòmodes.
Apretes el botó a l'ascensor perquè
tema
no interessant. Pugi ningú més.
Exacte. Teniu relació amb la vostra comunitat de veïns? Una relació més enllà de hola i adeu?
No,
gens. Jo com t'ho explico?
Ah, bueno.
Ja.
Sí.
No molt. Aquí Barça, jo t'he de dir que Figueres sí, i bastanta relació a nivell de tenen claus a casa.
Tenen claus?
Sí, sí.
I entren, si volen, sense dir-ho.
No entren, però si tu et deixes les claus algun dia, hi ha prou confiança. Clar. Com, escolta, truques al timbre de la persona del davant.
Això s'ha de fer sempre.
Això és la merendola.
Sí, però aquí a Barcelona no sé ni com es diuen. I com que jo no sé ni com es diuen, qui tampoc sap com es diu, és Eduard Iniesta, que en una d'aquestes cançons diu: visc en un bloc que és tot un món on cap veí sap el meu nom. Crec que ens podem sentir molt identificats tots. Llavors, aquestes cançons, com podeu anar escoltant per sota, tenen un aire místic, en Joan deia eclèctic, també místic, molt propi, dirien, d'alguns creadors que coneixem. Llavors, doncs, el que dèiem, que exploren sentiments com la solitud, la incomprensió, la incomunicació, i està molt bé perquè, diguem-ne que fa un viatge aquest disc i comença parlant d'aquesta pèrdua de sentiments, aquesta pèrdua de comunitat, i acaba amb un antídot per tot això, que aquest antídot...
I quin és?
És l'amor.
L'amor.
L'amor és la solució a tots els problemes.
L'amor sense té final, eh?
L'amor, exacte.
Perquè l'amor també soluciona tot.
De fet, una de les... No. L'última cançó del disc es diu L'antídot és l'amor, sense té final. Sobre aquest disc, també, que sapigueu que les cançons les ha coescrit amb el seu germà, Xavier Iniesta, que han estat musicades i arranjades i produïdes pel mateix Eduard i pel guanyador, atenció, del Grammy Llatí 2021, Roger Rodés, que també ha produït algunes de les cançons de Rosalía, de Nati Peluso, de Shakira o de Love of Lesbian.
Poca broma, eh?
Poca broma.
Nivelaco.
Poca broma. I en aquest cas també han estat masteritzades pel cantant i guitarrista de Gossos, Juanjo Muñoz. Eduard Iniesta no és una persona... a veure, anava a dir una cosa i que ara sonarà fatal.
A veure.
Que...
M'agrada molt que hagis posat el mateix sac Nati Peluso que Love of Lesbian.
Sí.
M'agrada molt.
Perquè sí, perquè a vegades només tenen nom. Ara. Els que tenen nom i hi ha que ho fan molt bé que tampoc tenen gaire nom. Sí. I Love of Lesbian sonen espectacularment bé. Què anava a dir? Eduard Iniesta, aquest és el 13è àlbum, el que estem escoltant, La Comunitat, o sigui que ja...
13. Poca broma, eh?
13.
25 anys que està dalt dels escenaris i traient discos.
Són molts, eh?
Són molts. Clar, anava a dir, no és un home precisament jove, vull dir que té molt de treball al darrere. Ja està, ja ho he dit.
Rafa Sanahuja, tu tens molt de treball al darrere?
Jo sí, jo tinc molt treball en el darrere.
A veure, que 25 anys als escenaris es diuen aviat, saps què vull dir-te? I 13 àlbums porten feina.
Home, sí.
Això no és arribar i moldre. I més si sonen tan bé. Això t'agradarà, Joan, que sapigueu que les cançons d'aquest àlbum s'hi poden identificar referents de les 6 cordes com Eric Clapton o George Harrison.
Poca broma.
Sí, poca broma. I això t'agradarà a tu, Rafa. Ara portaré alguna cosa que t'agradi a tu, Judit.
A veure què m'agradarà a mi.
En una entrevista, ho diré malament segur, però en una entrevista Eduard Iniesta explica que aquest disc està imaginat en un bloc de pisos de Barcelona com la vinyeta de 13 Gudela Persef del dibuixant Francisco Ibáñez.
Com ho he dit,
veus
això?
Com ho he dit malament? És que ja ho sabia.
No ho havia escoltat mai a la vida d'aquesta manera.
Rue del Percebe,
tota la vida.
Tal qual.
Rue
del Percebe.
Doncs em pensava que ho havia de francesar, aquest nom.
Però m'encanta aquest concepte.
Rue
del Percebe de Francisco Ibáñez. Que ha de mortadelo.
Ai, sort que ja em disculpo.
Giro.
Abans.
No, no, però ets impagable. Ets impagable. Sí, sí, jo sí, vull sí. Una Giro sempre aquí a l'estudi dient coses com aquestes.
Tu la percep. Llavors, ai, no va continuar amb...
Tu la percep.
Llavors, que sapigueu que Parole. He escoltat aquest disc i he dit... No ho diu cap expert musical, però ho diu el Magiro, que jo crec que Eduard Iniesta és, atenció, un mestre de les introduccions. Què? És preciosa aquesta introducció.
Maco, això. Sembla banda sonora,
sí,
això, eh?
Sí, sí, que sembla.
De conduir de nit.
Sí, m'agraden moltíssim.
Al costat del mar. No? Una persona atormentada conduint de nit.
Acabo de veure la primera imatge de la pel·lícula Intocable, eh?
Intocable, per exemple.
Boníssima. Les
altres...
En doncs m'agrada sí. Molt. No tothom és capaç
Stephen
de fer...
Stephen Fang, eh? D'Eduard Iniesta.
Sí, sí, és bo.
Jo aquest matí que l'he escoltat dic m'agrada moltíssim i és cert que no tothom és capaç de fer una bona introducció perquè normalment el que fem és anar directament a la tornada, ens saltem-lo del davant, fem molt mal fet.
I més aquí a la ràdio, sempre
anem a
la clara.
Anem a la tornada... Però dic, no, és que vull que soni aquesta introducció perquè és preciosa. Llavors, quatre punts ràpids sobre Eduard Iniesta, més sobre la seva vida que no tant sobre el disc. És un mestre especialitzat en instruments de doble corda mediterranis que jo no havia escoltat mai, com el buzuki, la guitarra portuguesa i en aquest cas sí que l'havia escoltat, el llaüt. Queden pocs aquests
mestres.
El llaüt,
mestres.
Sí, llaüt, sí.
I que sapigueu que
el
també...
El buzuki?
El buzuki no. El buzuki no. La guitarra portuguesa una miqueta. No em sona tan estrany, però el buzuki no en tenia ni idea del que era.
Només les guitarres d'aquestes petitones, no? Que fan
sí.
Sobre...
Sí, mira, són d'aquestes. De doble corda. Tenen dues cordes.
Són com rodones.
Com un... Sí. Que tenen dues cordes?
Com un banjo. Veure... Una cosa així.
Sí, jo crec que tenen dues cordes.
Un banjo petit.
Sí, exactament. Sí. I que sapigueu que Eduard Iniesta ha treballat com a productor amb artistes de renom com Lluís Llach o Marina Rossell.
Ep.
Marina Rossell.
Mm-hmm. O sigui, atenció, té un estil molt característic, és, recorda una mica l'estil bohemi dels anys 80, amb una melena rissada, ulleres rodones, Eduard Iniesta té aquest estil, i tinc moltes ganes de que parlem amb ell, que també li preguntem quin tipus de veí és i quin veí odia més, perquè clar, si parla d'una comunitat de veïns, sempre parlem dels altres i molt pocs cops ens veiem a nosaltres mateixos com a veïns. Així
quin
que...
tipus és ell, de veí?
Sí, tothom és un tipus de veí en aquesta manera. No sé quin tipus de veí sou vosaltres.
Estic pensant, jo hi ha una veïna que té com quatre gossos gegants a casa seva i cada cop que puja a l'ascensor fa una pudor a gos mullat.
Gos mullat.
Però aquest, sí. Tu no ets aquest tipus de
no,
veïna.
No, però estava pensant en veïns així icònics del meu bloc de pisos. Una és ella, jo crec. Sí.
Tots tenim algú. Jo, tipus de veí, prou asocial. Jo sóc dels que no saluda massa i no es para massa. Però hi ha un parell de veïns que em cauen bé.
Veus?
I llavors amb aquest sí que m'esplayo una mica més, tampoc massa.
Ah, està molt bé. Doncs que sapigueu que avui podrem escoltar un directe en acústic d'Eduard Iniesta, tocarà cançons aquí en directe que sonaran tan bé o millor com les que estan sonant ara, i tot això serà a partir de quarts de 12.
Molt a favor d'Eduard Iniesta i la comunitat.
I tant.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs l'escoltarem aquí a quarts de 12. Exacte, quarts de 12. De moment ens toca recordar. Vallès, que recordem un dia com avui, un 22 de maig.
Mira, tal dia com avui, el 1813, va néixer el compositor alemany Richard Wagner.
Yep. Treu Wagner, treu Wagner, que anem cap al Congrés dels Diputats, perquè ara sí, Pedro Sánchez està parlant del cas de Begoña Gómez.
Se aprueba un impuesto a las grandes fortunas que revaloriza las pensiones conforme al IPC, que refuerza la sanidad pública, que refuerza también la educación pública. Entiendo que estas políticas pues molesten a cierto círculo de poder que está detrás de estos tabloides digitales, de las organizaciones ultraderechistas y de los partidos de la derecha y de la ultraderecha. Pero me voy a dirigir a esos poderes que ustedes representan, señorías, en la sede de la soberanía nacional, para recordarles que su voto vale lo mismo que el de cualquier otro ciudadano de aquí. Y que, bueno, en democracia, señor Feijóo, señora Abascal, son los ciudadanos los que con su voto ponen y quitan gobierno, no los intereses que ustedes representan. Y que este gobierno de coalición progresista cuenta con plena autonomía, si tenemos un interés en servir a la gente de nuestro país, tenemos plena autonomía política frente al servilismo que ustedes tienen con esos poderes. La máquina del fango no ataca solo a los rivales políticos, soy muy consciente de ello. Sirve también para calumniar a periodistas, a creadores e intelectuales que no repiten sus consignas, a los empresarios que no les apoyan, a los políticos progresistas o nacionalistas, incluso a sus familiares. A todos ellos y a todas ellas quiero decirles que cuentan con mi apoyo, con mi solidaridad, y también tengo que decirles una cosa. Les pido disculpas por no haber atajado esta situación antes, mucho antes.
Les paraules del president espanyol cap a la bancada popular, també referint-se a l'extrema dreta, sobre tot el que ha passat darrerament pel cas Begoña Gómez. El president ha dit que l'han volgut posar en el fang per fer trontollar la seva presidència, que no ho han aconseguit i que potser el que els molesta la bancada de la dreta del Congrés dels Diputats són les polítiques que fa un govern progressista i socialista. En fi, aquestes són les paraules d'un dia com avui de Pedro Sánchez. Esperarem què és el que hi respon Feijóo d'aquí uns minuts. Per cert, que d'aquí uns minuts també us explicàvem abans l'informatiu. Estem pendents de la compareixença també de Marta Molina a la Ciutat de la Justícia per d'Esquerra Republicana. Recordem que ja us hem explicat que Marta Molina està encausada per tota la qüestió i el cas de Tsunami Democràtic. Doncs bé, hi haurà una delegació d'Esquerra Republicana encapçalada per Oriol Junqueras, però també una altra delegació de Junts per Catalunya que donarà recolzament a Marta Molina juntament amb Marta Vilalta en aquesta declaració pel cas de Tsunami Democràtic a Ciutat de la Justícia. Aquí tindrem allà, de fet aquí tenim ja allà, és Judit Casillas, i per tant podrem escoltar un dia com avui també els protagonistes des de la Ciutat de la Justícia en directe. De moment, però, estàvem recordant... És que, clar, ve avui... Mira. Woody Allen,
perfecte,
allò de...
aquest sí. Apunt informatiu.
Me dan ganes d'invadir Polònia.
Sí, sí, cada vegada que escucho Wagner me dan ganes d'invadir Polònia.
Jo m'imagino, no sé per què, ara m'ha vingut al cap, la Judit Casellas arribant a la Ciutat de la Justícia amb aquest show de fons.
Sí.
Arribant allà.
Sí, jo no ho he volgut deixar més, però Pedro Sánchez, que està, ara sí està aprofitant l'informe de la UCO, de la Guàrdia Civil, per dir que tot plegat hauria de quedar en borrall i que no hauria de compareixer ni davant del jutjat la Begoña Gómez. En fi, 22 de maig dèiem que volíem recordar un dia com avui la música de Wagner.
Exacte, perquè va ser quan va néixer aquest gran compositor alemany, un compositor d'òpera que va renovar el gènere operístic i va crear el que se'n diu el drama musical. Bàsicament consisteix en que l'acció dramàtica prevalia per sobre del virtuosisme vocal dels cantants d'òpera. Uh-huh. I va marcar tot un precedent. Un 22 de maig també de 1859 a Edimburg, a Escòcia, va néixer el metge i escriptor Arthur Conan, conegut com el creador del detectiu més famós del món, en Sherlock Holmes.
Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle.
Exacte.
Meravellós. El detectiu més, un dels més famosos. Qué maravilla Sherlock Holmes. A mí sí. Me encanta Sherlock. Yo vaig a aprendre a llegir amb dos detectius, Mortadelo i Sherlock Holmes.
I Sherlock Holmes.
I els relats de Sir Arthur Conan Doyle.
Molt fan. Quan passen coses han de passar totes a la vegada, eh?
Has de tornar perdoneu, a posar la música.
Us aniré... Tornem a posar Wagner.
No, però us aniré parant, us aniré parant. No, no cal posar Wagner aquí perquè la podíem liar grossa. Però us anirem explicant tot el que vagi passant un dia com avui, com per exemple, clar, és que el dia que Pedro Sánchez ha anunciat que el 28 de maig Espanya reconeixerà a través del seu Consell de Ministres l'estat palestí, acabem de saber que Israel acaba de cridar a consultes als ambaixadors de Noruega i Irlanda pel seu reconeixement precisament a Palestina. Per tant, això podria tornar a passar la setmana vinent en el cas espanyol. Veurem com ressona tot plegat i com s'ho acaba prenent Israel, però vaja, ho haurà d'acabar fent per cada estat. Irlanda reconeix l'estat palestí i parla de dia històric. Diu el seu president, avui Irlanda, Noruega i Espanya anuncien que reconeixerem Palestina. Doncs bé, la resposta d'Israel ha estat aquesta, cridar a consultes als ambaixadors de moment de Noruega i Irlanda, que són els dos països que ja han aprovat aquest reconeixement de l'estat palestí. Veurem què és el que passa en el cas espanyol la setmana vinent.
Els ambaixadors se'ls van passant coses, eh?
Sí, 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 després d'Argentina...
No parem.
I espera't.
Ui.
Espera't. Falten 20 minuts i arribarem a les 10.
Encara és d'hora.
Bueno, deien que el discurs duraria més o menys fins a aquesta hora de Pedro Sánchez, però encara continua xerrant.
No, encara... Sí. En fi. Va, més cosetes, Judit.
Més cosetes, disculpeu, sí. El que dèiem, Arthur Conan Doyle va ser l'escriptor de Sherlock Holmes, però a part d'això era un home molt polifacètic. He vist, era metge, aventurer, pioner de l'esquí, espiritista, fotògraf i caçador de balenes. Va fer moltíssimes coses. La veritat és que va tenir una vida molt intensa, si voleu. No us l'explicaré ara aquí tota, però si voleu buscar-la, és ben, ben curiosa.
I moltes coses les reflexa els relats de Sherlock Holmes.
Sí.
Què més? Un 22 de maig de 1885 va morir l'escriptor romàntic francès Victor Hugo, que va ser, entre d'altres, el creador dels Miserables.
Sí, senyora, dels millors musicals de la història. Mm. Abans novel·la, eh? Victor Hugo no va escriure el musical, va escriure la novel·la.
Exacte.
La novel·la va arribar després.
Sí.
I un dia com avui, el 1907, va néixer George Remy, un historietista belga de gran renom, creador, entre d'altres, del gran personatge en Tintín.
Ai!
L'any 1929.
Mm-hmm. El G.
Sí.
Exacte.
Jo que no he estat massa mai de Tintín.
Però és que Tintín, a mi m'agrada molt, eh?
Ah, doncs jo que... sí. Jo a casa meva llegia molt Tintín,
de fet, tant que quan em tallo el cabell, saps el que vull dir?
Ah, sí, el fas allà.
Faig una mica el Tintín.
Amb Milú.
Sí. M'agrada molt, el que passa que sempre hi ha hagut sospites.
Ah, què vols dir?
Sí.
Tintín belga, sí, Arger, 1929.
Ah, era una mica...
Arròs, ben vestit. Sí. En fi, ai. Jo no digo
més. Jo era més d'Astèrix i Obèlix.
Mira, a mi no m'han enganxat.
No t'agraden?
Sí, m'agraden, però...
Són divertidíssims.
A mi també feien gràcia.
M'ha enganxat molt més Tintín.
Són divertidíssims. Astèrix és divertidíssim.
I Massa Gran, m'agradava molt.
Ah, mira. Massa Gran era l'indi, no?
No.
Aquest no el conec.
Quin era?
No? Era un Massa Gran era un mariner jovenet català. Que anava a fer les índies.
Ah, d'acord, doncs anava
perdut, Val. Doncs no, aquest no el tinc controlat, doncs.
Va conèixer la català tribu. Àfrica.
Està bé.
Sí. I tal dia com avui, el 2007, es va publicar el disc d'Obrim Pas, Benvinguts al Gran Paradís. Benvinguts al Paradís. Benvinguts al Paradís, no al Gran Paradís.
Entre
ja
Wagner...
no fa música com aquesta.
Entre Wagner i això, què triaríeu?
Una barreja.
Una barreja,
sí.
Wow.
Depenent del context, depenent de la situació, et poses una cosa o una altra.
Demana-li, sisplau, avui alguna aplicació d'intel·ligència artificial que et faci una barreja entre la cançó que ha posat de Wagner i Benvinguts al Paradís Obrim Pas. T'ho sol·licito.
Pot ser que es rebel·li directament.
Pot quedar molt bé.
La rebel·lió de les màquines.
Sí. Una barreja entre Wagner i Obrim Pas seria una barreja molt... Eclèctica, sí.
Ai.
22 de maig de 2008 es va estrenar la pel·lícula Indiana Jones i el regne de Calavera de Vidre.
No, aquesta pel·lícula...
Què li passa?
Aquesta pel·lícula no va existir mai. Aquesta pel·lícula no existeix. Està ben colada, Judit Vallès.
Com que no existeix?
No existeix el regne de la Calavera de Cristo.
Com que no? Si jo l'he vist.
De què m'està... Tu l'has vist? Els teus somnis. No existeix el regne de la Calavera de Cristo.
A Ara no vaig existeix. Perdut, eh,
els fans d'Indiana Jones neguem l'existència com a ideologia.
Hi ha hagut un moment d'incertesa en aquest estudi.
Sí, sí. Rafa,
què està passant?
Què està passant aquesta pel·lícula, Rafa? Explica.
Doncs que és una pel·lícula que no està a l'alçada del personatge. I ja està.
Que és dolenta
i no ens agrada.
I la que va sortir l'any passat, aquesta està a l'alçada?
Molt millor. Per mi, molt millor.
No la pots eliminar, m'explico. Vull dir, em sap greu, trencar el teu somni.
Jo, dins meu, jo elegeixo què existeix i què no existeix.
Si vols continuar vivint així, però existeix, tal dia com avui, de fa quants anys?
Del 2008.
Imagina't. Fa moltíssim. Jo la vaig veure al cinema, evidentment.
Perquè tots els que pensa que... La tercera part de Regreso al Futuro... Boníssima,
eh? No. Boníssima, no, però estan allà. Estan Marty i Doc, estan allà.
Perquè és un bluff important, eh?
No estic d'acord. Jo crec que és una pel·lícula disfrutable. Ara, venim de la meravella que és la primera part i de l'absoluta bogeria que és la segona. Uh-huh. La tercera baixa una mica.
Sí, baixa.
Ho admeto. Molt. Però està allà, té un empaque. I la part final és maca. Quan Doc torna de l'oest i tal.
El millor és Titanic, que té una part i ja està. És que jo...
És que es va rumorejar que hi hauria una segona.
No hi ha una segona de Titanic.
No, això sí que no existeix.
No hi ha un Titanic 2.
Te juro que es va rumorejar.
Bueno, jo estic contentíssima amb la notícia de que sortirà una nova de High School Musical.
Sí, jo també, amb els mateixos actors.
Els mateixos actors, sí.
Los chicos van a la residència.
Altres generacions.
I no es refereixen a l'estudiantil.
Indiana Jones i el reino de la calavera de cristal.
Clar.
En fi, què més? Un 22 de maig de 2021, la banda italiana Maneskin va guanyar Eurovisió amb el seu tema Zitti e Buoni, representant a Itàlia. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, anche se la strada... I per anar acabant, dos aniversaris. Avui fa anys Novak Djokovic, que va néixer al 1987 i que avui fa 37 anys.
Fixa't.
I també és l'aniversari de Lil Dami, que avui en fa 30. Felicitats.
Felicitats.
Mira com sona Lil Dami.
Ai. M'he enamorat al supermercat. He trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat. I ara per fi tinc la sort de buscar. M'he enamorat al supermercat. Ja com has deixat el cor supermercat.
Un minut i mig que passarà a 3:15 del matí. Tornem al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez ha aplaudit per tota la bancada socialista dempeus. Ara ha pujat a la tribuna d'oradors Núñez Feijó, cap de l'oposició i president del Partit Popular. L'escoltem.
¿Le parece normal que nuestro gobierno base las relaciones internacionales en un insulto? ¿Le parece normal que la política interior se decida en el extranjero con un mediador salvadoreño y un prófugo de la justicia? ¿Le parece normal que los delincuentes modifiquen las leyes que les afectan para no rendir cuentas como cualquier otro ciudadano? ¿Le parece normal que altos cargos en activo se vean envueltos en casos de corrupción y aquí no pase nada? ¿Le parece normal que en el Palacio de la Moncloa haya interés en que determinadas empresas se lleven concursos públicos? ¿Le parece normal que el país se pare 5 días a la espera del humor con el que se levante el presidente? Pues no, señorías. Nada de lo que está pasando en España es normal. Sin duda, muchos de ustedes lo justifican por su propia conveniencia. Pero la mayoría de los españoles, no. La gente está harta. Harta de que se ignoren sus preocupaciones, de que este país esté parado, del intercambio de privilegios y poder en el que solo ganan unos pocos, de los espectáculos que se están dando y, por supuesto, del gobierno egoísta, radical y de tono pendenciero que tienen los españoles. No sé si lo recuerdan, pero... Hoy hace solo 3 semanas, el señor Sánchez salía de este hemiciclo y decidió parar el país porque no le gustó
No le gustó que un juez investigara una denuncia contra los negocios de su entorno y que un medio de comunicación lo publicara. Lo dije entonces y a la luz de sus palabras hoy me reafirmo. Señor Sánchez, no se fue de retiro a pensar si merecía la pena ser presidente. Se fue a pensar cómo afrontar el lío judicial que varias instancias de España y de la Fiscalía Europea están investigando. Huyó de este Congreso para no dar explicaciones y ha decidido volver a él para seguir sin ofrecerlas. Su comparecencia de hoy lo mezcla todo. ¿Para qué? Para no tener que hablar de nada. Pero hay algo de lo que no se da cuenta. Cuanto más tiempo pase sin dar información que le piden los ciudadanos por la corrupción que le acecha, más evidente hace que usted quiere ocultarla. Eso sí, ya sabemos que para intentarlo tendrá la inestimable colaboración del ministro número 23 del Gobierno de España, el fiscal general del Estado. Se ponga como se ponga, va a tener que afrontar la realidad. Yo he intentado facilitarle el trabajo. Ayer mismo el portavoz de nuestro grupo trasladó una serie de preguntas para que usted hiciese hoy aclaraciones. Fíjese, no tiene límite de tiempo. Ha preferido no responder a las dudas planteadas. Se lo he vuelto a pedir expresamente. Aquí hay al menos 100 preguntas trasladadas por mi grupo a usted. Responda. Y créame, o lo hace hoy en el Congreso o lo hará en el Senado. No tenga usted ninguna duda.
Pues aquesta és l'amenaça de Núñez Feijóo. Respon avui al Congrés o respon vostè al Senat. Paraules dirigides cap al president del govern, Pedro Sánchez. Du a les seves paraules també Núñez Feijóo. Veurem com va anant tot plegat. Ai, Rafa, la gent parla, tot això.
Estic
ara abduït, ho escoltam.
Estic abduït per aquest cara a cara, face to face, no? És prou apassionant, la veritat, entre tots dos. Cadascú amb el seu estil.
Jo, amb una cosa, podria estar d'acord amb Feijóo, és que la gent està farta.
Sí.
La gent està farta d'aquesta crispació política, d'aquestes males paraules entre uns i altres, Entre uns i altres. I sobretot la crispació política que s'està vivint darrerament, no només a l'hemicicle, sinó en totes les declaracions polítiques que es donen.
La futbolització de la política.
Sí, tal qual.
Són hooligans. Perquè m'ha fet, perdona, ara passem a la frase del dia, però m'ha fet molta... m'ha cridat l'atenció com en acabar el discurs Pedro Sánchez, uh-huh, amb aquesta gràcia que té, perquè cada vegada té més gràcia que tome parlant, li ha aplaudit tota la seva bancada, evidentment, sí, els socialistes, però ell ha tornat els aplaudiments. Ha estat com un moment d'estima... L'estimen tant?
Sí, fa temps que passa això. I ara, quan plegui Feijóo, també ho veuràs, que l'aplaudiran, s'aixecaran...
Però Feijóo no tornarà a l'aplaudiment.
Ja ho va fer,
Ho va fer?
Sí, ja ho va fer el Congrés dels Diputats.
No sé.
Estarem pendents?
Estarem pendents perquè...
Ara tinc ganes de saber si li torna l'aplaudiment o no.
Clar que sí. Bueno, escolta, que la gent... Mira, a més va bé la frase del dia d'avui, sí? Perquè d'un referent, el màxim referent del Partit Popular, Núñez Feijóo, passem a un altre d'àmbit més petit, però igualment important.
Més petit,
Més petit.
Mai millor dit,
més
també.
Més petit. Ja. La frase del dia, José.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'arrida!
Écoutez-moi, Sánchez.
Sí.
Écoutez-moi, Feijóo.
La rue de Pexebegué.
Molt bé.
La rue de Pexebegué.
Molt bé.
És veritat
molt
que me'n recordava d'aquesta.
Bueno, doncs de tots és ben conegut que l'alcalde de Madrid,
sí,
amb té final, el mai ben ponderat José Luis Martínez Almeida, i d'aquí passem al petit referent...
Ningú és prou ponderat per tu mai,
Va passar... No, home, aquest és...
Ja, tothom és prou.
Va passar el Martínez Almeida per la vicaria ara fa unes setmanes per jurar amor etern Teresa Urquijo, boda d'alta alcúrnia. Doncs bé, ahir va ser entrevistat per Susana Griso, la mai ben ponderada Susana Griso,
ara,
al programa Espejo Público d'Antena 3,
sí,
i ens va deixar
molt
diferents... Molta confiança.
Sí.
Doncs va deixar diferents perles. Però jo em quedo amb una. Susana Griso li demanava què tal la nova vida de casat.
Ui.
I passava això. Griso li deia, què tal la vida de casado? ¿Cómo la lleva? Hi ha una pausa, un silenci, i Almeida contesta, pues ayer fui a la compra, porque es muy agradable lo de ver la nevera llena. jaja. Lo mío no era una nevera, era un desierto.
¿Cómo está siendo la vida de casado? ¿Cómo la lleva?
Pues ayer fui a la compra, porque es muy agradable lo de ver la nevera llena. Lo mío no era una nevera, era un desierto.
Conde de Lelutier, analicemos la frase. Pues ayer fui a la compra. ¿Cómo está siendo la vida de casado? Pues ayer fui a la compra. Sí. Efecte directe molt potent. Et cases i vas a fer la compra. Però vaja, immediatament, eh?
Sí, sí.
Hi ha casos que en sortir del temple...
Sí, sí, sí.
Bum, directament a fer la compra. Qual. Tot i que a mi em va recordar una mica la resposta a allò de la incoherència curiosa. Era de noche... y sin embargo llovía. O, ¿de dónde vienes? Manzanas traigo, ¿no? ¿Qué tal la vida de casado? Bueno, pues he ido a hacer la compra. La versión Almeida ya la tenim. Pues ayer fui a la compra porque es muy agradable lo de ver la nevera llena, jaja. Recordem, així com a dada, que el señor José Luis té ni més ni menys que 49 anys, que vol dir que és muy agradable lo de tener la nevera llena, José Luis. Me estàs dient, José Luis, que fins que no t'has casat, fins que no ha arribat una dona a la teva vida, en la teva nevera no hi havia res i vivies de dinar por ahí y de menjar preparat. Es que a mí eso ratifica, ¿eh? Lo mío no era una nevera, era un desierto. Ho diu orgullós el paio, clar que sí. Cal lluir les mancances amb orgull. Que he passat 50 anys de la meva vida sent una persona no operativa personalment i ara m'han d'espavilar una dona? Doncs amb orgull, amb alegria. Escolta, clar que sí. En fi, conclusió. Si us plau, cuideu les vostres neveres i no feu massa ostentació de que no teniu ni idea de viure sols. Sisplau.
Si este caballo viene de bonanza.
Mira que ets educat, eh?
Sisplau.
Sisplau.
Acaba't amb un sisplau, com s'han d'acabar les coses.
Sempre, sisplau. Giro. Sisplau i gràcies. Sempre.
Cap on marxarem avui amb la girocleta?
Sisplau.
Sisplau.
Gràcies.
Mireu, he de dir que estic molt trista de fer aquest tema.
Ai,
no és notícia perquè passa massa sovint, també n'hem parlat diverses vegades en aquest programa, però malauradament hem de tornar a parlar del tancament de comerços de tota la vida al centre de Barcelona.
Ai.
És un no parar i cosa que ens porta a una pèrdua total d'identitat de la ciutat. Tots ens hi trobem, no?
Absolutament.
Baixem al carrer de casa nostra, vivim on vivim, de Barcelona, i cada vegada hi ha menys comerços de tota la vida, cada vegada hi ha menys merceries, menys drogueries...
Ai, perdó. Escolta'm, perdoneu. És que
no... Espantat.
Disculpeu, que m'ha sortit...
Estava aquí fent un discurs.
Ja, molt sentimental. No, és que t'anava a dir que merceries cada vegada hi ha menys.
Moltes menys. No sé, les típiques botigues també on es pot comprar la roba interior de cotó de tota la vida, que és la que va millor i dura més anys,
no n'hi ha.
Doncs tampoc n'hi ha. I ara, en aquesta vegada, ha tocat tancar en una botiga del carrer Comtal, al barri gòtic de Barcelona. Està entre Via Laietana i Portal de l'Àngel, bé al centre. I li ha tocat a l'emblemàtica llibreria. Jo crec que alguna vegada hi heu entrat, o si més no, segur que hi heu passat pel davant, més si sou de Barcelona. Mm. Es diu Estoc Llibres, el rètol és de color negre i vermell.
Sí.
Ara ja el rètol es pot llegir liquidació per tancament, tancarà, baixarà la persiana...
Quina pena, eh?
El proper 29 de juny, encara queda una mica més d'un mes, i els propietaris demanen ajuda amb la liquidació perquè, clar, doncs han de vendre el que tenen a la botiga o, si més no, intentar-ho per tancar amb les mínimes pèrdues possibles. Mm. Feia 35 anys que estava oberta i abans d'aquests 35 anys ja hi havia història amb altres locals, el propietari estava vinculat amb altres llibreries, però fa 35 anys va decidir obrir aquesta llibreria al centre i ara es queixa, evidentment, que el paisatge no és el mateix, que les persones que van a la llibreria, els clients, tampoc són els mateixos, que ara gairebé tots són turistes, que els turistes, no sé, seria complicat, no?, que entressin a buscar un llibre d'ocasió en una llibreria de Barcelona. Probablement aniran a buscar-se un cafè amb tematge i llet de vena, m'explico?
Que valgui 10 euros.
Exacte. Llavors, per què tanquen? Doncs perquè les despeses són més altes que els ingressos i avui doncs tornem a portar un exemple exemple de la despersonalització de les ciutats, perquè ara tu vas al centre de Londres i et trobes pràcticament les mateixes botigues que al centre de Barcelona. O sigui, sort en tenim que conservem els edificis i façanes, perquè si no, pel que és el teixit del comerç, és que és el mateix. Et trobes les típiques cadenes multinacionals i vinga, poca cosa més.
No, quan veieu imatges per X i diferents xarxes, corren imatges d'aquestes que li han posat color o han recuperat dels anys... De vegades són molt antigues, dels anys 40 o 50 de Barcelona, però de vegades són dels anys 80 i 90, i jo quan les veig penso...
Quina pena.
Quin goig i quina autenticitat, no, allò...
Perquè... I quina pena ara.
I quina pena ara,
al
contrast.
A mi m'entristeix molt idees dels anys 90, però és que no fa tant. 2010, per exemple, o principis dels 2000, era una altra Barcelona, era una Barcelona de tota la vida que encara conservava, no sé, inclús bars o locals de tota la vida que te tenien sense voler-te fer fora ràpid perquè despatxaven i entrava una altra persona, saps? Ara no. Llavors, avui que sapigueu que a l'hora de la Giracoleta, a quarts de dues podrem parlar amb el propietari d'Estoc Llibres, amb Francesc Castel, un dels mítics, també una de les mítiques llibreries, i parlarem una mica, doncs, això de la radiografia del centre de Barcelona, de què farà a partir d'ara i del que suposa la pèrdua de locals emblemàtics com aquest.
M'agrada no que es tanqui, sinó l'entrevista.
S'ha de parlar sobretot del que està passant a Barcelona, que molts d'aquests establiments històrics, centenaris, estan tancant a causa de l'increment dels lloguers, etcètera, etcètera. En fi, propera estació...
Pròxima estació, Judit Vallès.